La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de deu del matí del dijous 21 de setembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Ja sabeu que totes les tertúlies es poden escoltar a través de la ràdio analògica, la ràdio de tota la vida, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a la web cugat.cat, ara mateix en directe, o podeu recuperar a la tertúlia en format de podcast. Saludem ja a qui ens acompanya avui a l'estudi 1, a l'estudi Ramon Bernils, d'aquí de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Arantxa Díez, periodista, molt bon dia.
Bon dia.
Albert Roda, president de l'Ateneu Sant Cugatenc, molt bon dia.
Bon dia.
Jordi Casas, historiador, molt bon dia.
Bon dia.
I Bernat Vella, periodista del Tot Sant Cugat, que avui s'estrena a les tertúlies. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Sigueu bons amb ell, que avui és el seu primer dia.
Us espero. Us aviat que sigui, els periodistes sempre han de ser bons amb els tertúlies.
Jo, amb els periodistes,
s'ho
mereixin o no, sempre soc bo.
Sí, m'agrada.
Molt bé, clar que sí. És el primer dia que ens veiem, espero que tots hagueu tingut un bon estiu. Ara ja ens queda molt lluny, però...
Jo ni me'n recordo.
Ja ni te'n recordes, eh? Bé, fantàstic. Ara ja amb el temps ja està començant a girar-se, crec, bueno, de fet crec que avui, no?
Comença la tardor,
acaba,
sí.
No? Sí, avui sí. Acaba i comença, 21, acaba l'estiu, comença la tardor,
21, sí.
I ja el temps ja està donant senyals de que anem canviant.
Anem bé.
Ja era hora.
Exacte. Obrim la tertúlia amb un tema d'aquests que n'hem parlat molt, que el coneixeu molt bé i crec que en seguirem parlant, perquè però tenim la novetat, és que el curs polític ha començat amb una novetat important, que és la proposta d'ubicació alternativa de l'edifici de l'escola La Mirada, que ha fet el govern actual, ara tot just a l'inici, com deia, del curs polític. En principi, el govern és un pla B, per si el procés judicial amb la ubicació inicial o actual del bosc de Vuit Palleres s'eternitza o directament el jutjat tomba aquesta opció per tenir aquest pla B ja preparat. Però és cert que aquesta setmana hem sabut que Adenc ha demanat i ha reclamat que aquest pla B es converteixi en el pla, és a dir, que deixi de ser alternativa i per tant sigui la primera opció i s'oblidi el govern definitivament del bosc. I no sé si tant o més important que l'associació de veïns també, la setmana passada vam parlar nosaltres amb ells a Cugat Mèdia i feia el mateix prec, en el seu cas més en el sentit de posar fi d'una vegada per totes a l'eterna provisionalitat dels mòduls que es mengen espai pels veïns, del parc de la Guineu, etcètera, etcètera. Per tant, amb tota aquesta situació sobre la taula, parlem-ne en tot cas, un, de l'alternativa, perquè amb vosaltres encara no havia tingut opció de parlar-ne, i també d'aquestes dues veus que diuen que no volen, estar molt bé, estan d'acord amb la ubicació, que recordem que és just l'aparcament, o agafa els terrenys de l'aparcament del costat d'on estan ara els mòduls de La Mirada, i que deixi de ser alternativa i per tant sigui primera opció. Va, qui vol obrir foc?
És que és un tema molt complicat, la veritat. És que quan et poses... No és per posicionar-se, ni molt menys, no? Però jo, una de les coses que crec és allò del principi d'autoritat. O sigui, la primera autoritat del poble és l'alcalde. I, per tant, a dir, doncs, el principi d'autoritat teòricament existeix, no? I moltes vegades es posa gent a governar sense saber que, verdaderament, doncs, té que prendre unes decisions que, evidentment, doncs, són complicades. I aquí, en aquests moments, vull dir, el principi d'autoritat no ha existit, per tant, no s'ha posat el... I, per tant, hi ha hagut una certa discussió. És evident, què és primer? Moltes vegades m'ho plantejo. Què és primer? Un tros de bosc o una escola? O sigui, amb aquest principi, anem a dir, jo apostaria per l'escola, no pel bosc. Si fos un bosc que es tingués que tallar per especular i per tenir vivendes i així, escolta'm, evidentment que no, però no. Però per una escola em sembla que hi ha altres possibilitats per poder fer-la en aquell... Clar, dic això i llavors la gent de seguida et diu és que tu no ets un ecològic i tu ets un autoritari i llavors voldries que manés... M'entens? O sigui que aquests principis d'autoritat que existeix en la política hem de ser molt conscients de que una persona que es fica a la política, que és molt difícil fer política, és que és molt difícil fer política. La gent es posa a la política sense saber exactament que ha de prendre decisions i que moltes vegades són decisions que no agradaran, no? Llavors aquest principi d'autoritat no existeix. No. Per què? Perquè intel·lectualment potser les persones no estan prou preparades per defensar les coses. No sé, és un tema que poso sobre la taula, eh? No vol dir que...
Home, aquest principi d'autoritat segurament va lligat amb el cert desprestigi de la política en general i aquí podríem obrir una altra nova.
Aquest tema és molt desgraciat. Jo crec que hi ha dues característiques. Una manca de rigor quan s'ha abordat el tema de les olpelleres. S'ha confós ecologia amb conservacionisme ultrança, són dos temes diferents. Jo les bosses de bolpelleres el que des que tinc 4 anys, perquè anàvem des de casa dels pares a veure els masovers de bolpelleres i el bosc i passava i tal, i avui està més bufanós i més ben cuidat que mai, perquè ha colonitzat les vinyes i els cereals que hi havia al seu voltant, i després ha mancat sensibilitat envers la problemàtica dels nanos. Hi haurà nens i nenes que acabaran tot l'ensenyament bàsic en barracons sense condicions, no? Jo no sé si el local que volen que sigui bé, l'Avenc i els joïns, però clar, l'Ajuntament i les seves pares i mares pensen una altra cosa, no? Primer, quan Sos Bolpelleres va proposar entre una de les seves propostes aquesta, es va dir que no hi cabia allà a l'escola. Ara sembla que ja hi cap. Una escola una al costat de l'altra. El que està claríssim és que si s'ha de canviar el projecte, seran 2 o 3 anys més que els nanos no tenen escola.
Nou,
i que, segons diuen els seus pares diners i mares, jo no tinc per què pensar en contra, el canvi del projecte, a més, una miqueta el canvi de projecte educatiu, clar, també, no? Clar. Perquè l'altre estava pensat per un entorn diferent. Jo sóc els que penso, i rebut crítiques, i m'ho han dit personalment els de Sos Bolpelleres, que el bosc no perilla, i que Sant Quan no li ve de 400 pins, que no perjudicarà amb l'ecologia mundial, i que no marmarem la massa forestal de Sant Quat, que en tenim més que ningú, igual que Catalunya, que no som capaços de gestionar-la. Però, noi, i que no hi ha guineus, que no hi ha guineus, que jo sàpiga allà, en perill, però bueno, en fi. Bueno, ja sé que alguns em crucificarà quan sentin això.
Sí. L'argument... Perdona.
Digues.
No, l'argument... tu ets molt contundent, Jordi, bueno, però és cert que Adenc deia que és una zona de corredor, és una zona de corredor, o sigui, bueno, aquest és el gran argument, que és una zona de corredor. L'argument ecologista és aquest, que és una zona de corredor. Que podem dir-li parc urbà, com l'anomena el Francesc Duc, l'actual...
No, perquè és el nom que té, perquè ara, de l'àrea metropolitana... Ara això ho porta a l'àrea metropolitana.
Sí.
No, és parc metropolità.
Bueno, però vull dir que també és... O sigui, hi ha ideologia a l'hora d'anomenar les coses, no? Vull dir, podem parlar de bosc o podem parlar de parc urbà, no? La cosa canvia. Jo crec que el que està clar és que també... Clar, això neix el 2005, estem al 2023, o sigui, es comença a projectar el 2005, o sigui, aquí, i quan es parla de que això està aturat perquè hi ha unes cautelars, això és molt poc rigorós i molt poc responsable, no? Perquè no és veritat que està aturat per unes cautelars. Les cautelars han estat un element més que s'ha sumat a una projecció d'una escola que és completament incomprensible, no? Jo crec que aquest és un tema per fer reflexió.
Però què vols dir que no està aturat per unes cautelars?
Bueno, que evidentment que està aturat per unes cautelars. No endarrerit, volia dir. Efectivament, està aturat per unes cautelars, però no endarrerit per unes cautelars. Endarrerit per moltes altres coses. I el que és cert és que, en tot cas, la ubicació que en aquest pla B trenca el projecte educatiu amb el que neix la mirada, que és una escola envoltada de natura, o sigui, no té gaire sentit, no? Jo soc tia d'una nena que va començar primària a la mirada i conec molt bé les insolacions que han patit molts nens i nenes als patis perquè no tenen ombres, que no tenen cuina, que no tenen biblioteca, vull dir, evidentment, no. O sigui, aquí les primeres perjudicades són les criatures que han hagut de fer la primària en aquesta escola i que, efectivament, acabaran, no? Hauran fet tota la seva primària en uns barracons, cosa que va en contra, evidentment, de la igualtat respecte a la resta de criatures, no?, d'infants que estudien a les altres escoles de primària de Sant Cugat. O sigui que, bueno... És un tema molt...
Mala peça al taler.
Sí. Jo estic d'acord amb la reflexió que feia l'Àlvar del principi d'autoritat, que al final quan estàs a l'oposició, en el cas de Junts, doncs mai s'acabava de mullar si volia l'escola, si no...
Perdona, un dia deia una cosa i un altre dia.
Sí, o sigui, deia que està a favor de l'escola però no del projecte de transplantament d'arbres. Clar, tu quan arribes al govern has de decidir si fas una cosa o una altra. Clar. Però el problema també en aquest cas és que el principi d'autoritat ja no és de l'Ajuntament. Ara és un jutge qui decidirà si l'escola es pot fer allà o no. I el debat de si l'escola és millor fer l'escola o salvar el bosc ja depèn d'un jutge. per uns serà millor salvar el bosc, pels altres fer l'escola. També crec que no és o escola o bosc, també és veritat que hi ha altres opcions que es poden plantejar. S'ha presentat ara l'opció d'aquesta alternativa, que sembla lògic a mi que en un procés que està durat es busquin altres ubicacions, però que tampoc es pot fer, jo crec, és presentar una ubicació alternativa sense uns mínims de rigor tècnic, de calendarització, i dir, no, ho farem aquí, si no, però bueno, potser no hi ha espai, potser has de dir, s'allargarà 5 o 6 anys més a fer l'escola. Per tant, jo crec que és un tema...
Sí, no.
Que és complicat,
es decideix, no, però es que està
clar,
tothom,
és que no es pot quedar bé amb tothom i has de prendre decisions,
sí.
I si presentes alternatives, que a mi em sembla lògic, també no em sembla gaire lògic que un procés estigués aturat i es diu, no, no es farà cap altre lloc més, doncs, pues, doncs no ho decidiràs tu, si es farà aquí o no es farà, perquè potser la justícia diu que aquí no es podrà fer i per tant una alternativa has de tenir. Però és veritat que si es presenta una alternativa, doncs s'ha de fer amb un mínim de seguretat de, que és viable i de que, i de com es podrà, de com es podrà dur a terme.
I els esperem milions, que... no? No sabem, els, està quantificat els diners que... No,
que ens costarà.
Bueno, que ens està costant ja, ja
està,
no?
Esperem que el jutgessa que deixeixi això no sigui la mateixa del, del, del Consell de Cent, però bueno... no, després es presentarà de mediadora.
O també els costos, no, a veure, els costos de Torre
aquest
Negra.
Tema, aquest tema, jo el faig... o sigui, quan el mires, vas dir, hòstia, com es pot planificar tan malament els equipaments? Me recordo el cas de la Biblioteca Central, que quan es van decidir, vinga, anem-la a fer, després de no sé quants anys que la Diputació havia de planificar la seva necessitat, van dir, hòstia, no hi cap on estava previst, no? I no es va poder fer, que era per allà a la zona de Mirasol. Dius, hòstia, com pot passar això? Però clar, aquest tema, recordem que es va fer el Leonardo da Vinci, Protecció Civil no va dir res... i està al costat de la via del tren, que és l'argument que va tenir la Protecció Civil. No, no, no es pot fotre aquí l'escola per problema de seguretat. Del... Hòstia, però si s'havia fotut 3 anys abans o 2 anys abans el Leonardo da Vinci i ningú havia dit res. Com es poden donar aquestes
exigallades? Jo tinc una resposta a això.
Ah, doncs estupendo.
Doncs jo t'ho explico perquè ho vaig preguntar. I és aquelles coses de la, que no s'entenen de la burocràcia de l'administració pública.
Sí, sí, això m'ho dir.
És a dir...
La burocràcia.
La burocràcia. Tu estàs quan fas un canvi, un, diguem, una obra amb un canvi de planejament, estàs obligat a demanar un informe a Protecció Civil. Si hi ha canvi de planejament. En el cas de la Mirada, va haver-hi una part dels terrenys...
I Leonardo da Vinci no, que era equipaments.
Correcto, perquè ja ho era. Llavors, com que no era obligatori... es va poder fer.
O sigui,
és una absurditat.
O sigui que Protecció Civil es fa allà un catxo edifici, no s'entera, perquè com que no hi ha canvi de planejament, sí. No està malament.
No està malament.
Com a sistema, no està malament. És un sistema molt...
És aquestes incongruències internes de coses com aquestes.
Bueno, és el que té que no pugui actuar d'ofici, diguem, no? Protecció Civil, no? Que podria... el que seria esperable és que ho pogués fer, no?
I després, en aquest marc, la falta de sensibilitat o les animals que s'han arribat a dir, no vull dir per part d'aquí, que es cobreixin les vies. Si s'han de cobrir les vies, l'escola estarà acabada l'any 2035. O que es fotin en un espai que està reservat en teoria per la segona residència. Va, vestim un sant per desvestir un altre.
Per
això dic que ha sigut un debat amb manca de rigor. Manca de rigor i de sensibilitat envers els nanos. Jo dic, invertir en ecologia, ja estic sent generós, és molt important. Però invertir en l'educació dels nanos, amb el món que es trobaran, i, hòstia, és que és fonamental. Sí, jo crec que ha mancat aquesta sensibilitat.
Que hi hagi tota una generació que haurà fet la primària a Barracons és molt greu, és molt greu.
A Catalunya al segle XXI.
I com s'ha no, la politització del tema, no? El que l'ús que és bueno,
no, hi ha problemes que sobretot és que no té solució a curt termini,
clar,
perquè això no,
sí, sí. No, no
d'aquí 2 mesos, no, tu sabes que les causaràs
i tirant davant.
Clar, després si aquest jutjat ho permet, ho portaran al cas al Suprem, perquè s'ha anat demanant, no?, des de l'Ajuntament, des de l'escola, que retiressin a Denc i Sos Buipaires, que retiressin la via judicial, i no ho faran, i es veu clar que no ho faran. I bueno, s'ha de pensar que allà segurament no es podrà fer i s'hauria d'haver buscat una altra alternativa, i potser el problema està en la planificació inicial del barri de Buipaires, doncs fa 20 o 30 anys,
sí,
i de no, i de decidir posar una escola potser al centre del barri, que vertebri també, en comptes de posar-la en els extrems.
Sí.
Abans de una cosa, la falta del principi d'autoritat. Jo crec que hi ha un element, i avui estic fotent el dit a l'ull, quan un planteja, des del moment associatiu, tal una cosa, se'ls ha d'exigir una alternativa. Tu no pots reivindicar-me, escolti, això és una necessitat social, quina alternativa em dona? No? Perquè, hòstia, jo estic obligat a construir com a ajuntament. No, no pot només anar a reivindicar i anar en contra. Tinguem una altra alternativa, articulim una alternativa. I no em digui el primer que se li ocorreix, no? Perquè jo tinc un problema de pebrots. Imagina't, és que judicialment aquest tema pot ser un collserol, ai, un Rodals de Torre Negra 2. Quants anys fotem? 20 anys.
Torre Negra,
imagina't. Ah, recurs suprem, no sé què. Fin.
No, és evident que l'única sortida és una alternativa, ja, o sigui, aquesta és l'única sortida.
I una alternativa estrictament des de pensar des del punt de vista d'escola i projecte educatiu, millor no el trobaran.
No.
El que passa és que...
Jo crec que no, eh?
Jo penso que, evidentment, el que passa... O sigui, el problema de fons és el model de creixement de Sant Cugat.
Bueno,
aquest és el problema.
Però no necessitem tres problemes de ràdio, eh?
No, ja. Vull dir que, perquè, evidentment, doncs, la planificació del model es va fent a trossos, diguem, no? I llavors, clar, això és el que passa.
No, diré més. No anem al model de ciutat, que això és un altre debat.
Un altre debat,
ja tornem aquesta tarda. Els plans, és a dir, jo estic fart de dir i d'escriure que els plans que fan en aquest poble no s'han complert mai. Hi ha un pla d'equipaments del 2008, em sembla.
2007-2008,
que no es va complir cap. Llavors, el 2018 es va començar un debat amb participació de la ciutadania, que jo vaig anar al de Cultura i Ensenyament, per actualitzar el pla d'equipaments. I encara estem esperant el retorn del pla d'equipaments, que no s'ha fet durant tot el mandat, entre altres coses, perquè el director que el va posar en marxa se'n va anar a Sabadell. No es compleixen els plans que fan en aquest municipi. Clar, el pla d'equipaments, ostres, si tu tens ben previst i tal... no et trobes amb aquestes coses, però els plans d'equipament aquí són paper mullat.
Sí, jo crec que en resum, el mínim que s'ha d'exigir ara és almenys honestedat, sí, de cara a les famílies, perquè sí, una de les queixes de les famílies, sobretot al final, no és que vagi, sí, és que se senten enganyats. Els primers els van dir que estaria el 2021. No se sabia res. Després, el 2023, el 2024. Al final, ells poden entendre que, mira, que ja
ha entrat en procés judicial. Va haver-hi aquesta captació d'alumnat, eh?
Sí.
Vull dir, no és que tu què és? És que s'havia de captar alumnat en el projecte educatiu. Aquesta és la cosa, eh?
I almenys ara s'haurien de posar les cartes sobre la taula i dir, mira, si aquí no es pot fer, doncs això s'allargarà 6 o 7 anys més.
No, després hi ha una cosa, jo entenc. No,
hauríem de saber també quantes famílies han marxat d'aquesta escola. Segurament n'hi ha diverses.
Hi ha una cosa, és lògic, jo entenc pels pares i mares, que el projecte era un carnel. Jo vaig veure el projecte. Això és una meravella, això, sí, no? Pels nanos. Sí. O amb el bosc. Clar, ostres, un carnel. Ara ens el treuen, tu. Ja.
Del treuen o no, el més greu és que on estan fent la primària.
Bueno, ens el treuen i no saben...
No és només que et treuen una...
Ens treuen i no saben on ens posarà l'alta carmel.
Bueno, i que mentrestant estàs... Això, eh?
El més greu és que passem d'estar al costat del bosc, que està al costat de la carretera principal de Vuipalleres, que temes també...
I al costat de l'altra escola, no?
De contaminació i de més, que també s'ha demostrat que afecta, bueno, no, el desenvolupament.
Sí, bueno, és un tema al qual suposo que no solucionarem.
No solucionarem. No,
hem de pensar...
I no us gasteu tots els arguments.
Hem de pensar que els catalans tindran el seny suficient i la gent i el poble tindran el seny suficient per tirar endavant el projecte. Perquè, clar, és que sí, no.
No, i a més, és veritat que no hi ha hagut tampoc un debat. O sigui, hi ha hagut un debat en què s'ha fomentat molt la confrontació, que s'ha polititzat, ha estat fins i tot projecte estrella, no?, de l'alcaldia anterior, sí. I clar, això que ho trobo pervers, al final ha impedit que es fes un debat informat, no?
Però a més és un debat que està viciat, perquè,
per això,
a veure,
perquè
és l'opinió de
són opinions,
170 pares que li preocupa els nens contra 89.000 sancuatens que els diuen
que
és que me'l matran al bosc. Ai, no,
per això, que ha faltat aquesta responsabilitat.
El debat, no, el debat està perdut.
Aquest principi d'autoritat que digui que no vol dir autoritarisme.
No,
però públicament el debat està perdut pels pares i mares de l'escola, perquè qualsevol que li diguin, escolta, és que us volen carregar el vostre, no, per favor, plantegem les coses amb un mínim de rigor, no?
Està clar.
En fi.
Doncs deixem...
S'ha fet populisme, diria, no?
Sí, ara s'aplica per tot això el populisme.
Però és la veritat.
Estic d'acord. En aquest cas, sí.
Se n'ha fet. Doncs deixem la mirada, perquè, com
si
deia...
Si no, que el tema que ara tenim...
Tindrem temps per parlar-ne, perquè seguiran havent-hi nous capítols. Parlem d'un altre tema, que segurament també genera molt de debat aquí a la ciutat, que és la bonificació de l'IBI a les famílies nombroses. Per un costat, quan va arribar el 2019, el govern del tripartit d'Esquerres va canviar les ordenances fiscals i va posar un topall, un topall econòmic per fer-ho progressiu. Que ahir, en la tertúlia de polítics, la veritat és que el Ramon Gutiérrez va dir una cosa que està molt bé, que és els ajuntaments no tenim capacitat de posar trams als impostos. Mm. Per tant, si volem posar trams, el que hem de fer és bonificacions, és a dir, hem d'anar. I que ja s'està tramitant a l'Estat un canvi del règim de bases municipals per poder que els ajuntaments puguin aplicar trams per renda, d'acord? Però llavors, per tant, es funciona amb el sistema de bonificacions. I el govern del tripartit d'Esquerres va posar un topall de 50.000 euros als ingressos d'una família amb de família nombrosa, és a dir, amb
a partir del 51?
Exacte, amb 3 o més fills per poder bonificar l'IBI, l'impost de l'IBI. Això ara sembla ser, apunta, que podria tornar enrere, diguem, apunta. Encara no ha passat, però podria tornar enrere. Per què? Doncs perquè va haver-hi una moció dilluns del Partit Popular, que això mai s'ha amagat i ho ha dit en campanya, etc., que volia recuperar aquesta bonificació per totes les famílies. La novetat de dilluns va ser que el govern hi va votar a favor aplicant-hi unes esmenes que bàsicament és això ja ho tenim previst, ho farem en el debat d'ordenances fiscals. Per tant, el PP va acceptar-ho també i aquí està sobre la taula. Per tant, no sabem com quedarà exactament, no sabem si serà quina fórmula, però en tot cas segurament canviarà la situació actual. Doncs deixo el debat sobre la taula. És evident que és d'aquells temes que són molt ideològics, no? De dretes o d'esquerres, no? Trams, no trams, unificacions, famílies, tot, doncs... El debat el tenim sobre la taula ara mateix.
A veure, jo estic d'acord que els ajuntaments no tenen pocs instruments per fer una fiscalitat progressiva. Això està claríssim, amb l'IBI i amb tot. Però també s'havia arribat a un acord, i l'anterior tripartit l'aplicava, que les bonificacions ha de ser per ingressos. Mm. Vale? Allò se'n diu la...
Fiscalitat progressiva.
Sí, una altra.
Tarifació social.
Veus que els perills.
Vale.
Ara tornem al clàssic discurs de la dreta. Dir, què és això de bonificar sense tenir en compte els ingressos? Perquè tenen més fills. Jo puc tindre un sol fill i guanyar 19.000 euros l'any i vostè en té 5 de fills i guanya 750.000 euros l'any. No? I li hem de bonificar a vostè i a mi, no? Perquè, clar, quan un... anem als serveis socials. Quan un va als serveis socials i tal, hi ha una educadora social que fa un estudi, que mira els paràmetres a veure si aquesta persona es pot acollir a la bonificació social, sigui la que sigui, però has de reunir els requisits. I quins són els requisits? Amb els ingressos, no? Que siguis, per exemple, una família monoparental, el número de fills... I aquí? No, el número de fills...
Però tu preveus ja que el número de fills cobrarà 700.000 euros? Potser hi ha una persona que té 3 fills i cobra
30.000 euros. Està inclòs en la primera...
Que es beneficiï pels ingressos, no pel número de fills.
Això hi ha topall.
Ara aquí ja vaig amb més mala bava. M'agradaria saber, perquè aquest govern hi ha dos partits, i no diré sigles, m'agradaria saber si un dels dos consenteix que es tiren darrere de manera regressiva i amb un discurs clarament de dreta, és una cosa que ells, quan tenien l'alcaldia, van impulsar.
Mm. S'haurà de veure com queda, no? Perquè una cosa...
Una cosa
és mantenir un topall i dir, pues, si algú té una persona gran al seu càrrec que té problemes de discapacitat, doncs aquest, el topall puja una miqueta més. Una cosa és això i l'altra és eliminar directament qualsevol tipus de topall que no té cap
sentit. Crec que les esmenes, que no ho hem dit, incloien dos elements més. La informació cadastral, el valor cadastral i les persones al càrrec, no? Com un element més assumat a la... Elimina els ingressos.
La valor cadastral també és enganyós,
Evidentment.
Perquè jo, ara penso, per exemple, quan vivia la meva mare, no? La meva mare vivia una casa que va fer el meu pare l'any 54 i tal i qual, que el valor cadastral no és petit, però la meva mare vivia de 600 euros de pensió,
clar,
no?
Clar.
Però la valor cadastral és una variable, però ojo,
Sí, és veritat.
El problema és fer una llei o un reglament, a dir que sigui bo per tothom. El que diu, potser doncs hi ha aspectes en la qual...
I sobretot bo pels que ho necessiten.
Sí, per tant, ha de ser bo pels que ho necessiten, no perquè d'alguna manera el tinguin més, evidentment, no? Però és complicat, no és fàcil.
En el ple, la Pilar Gorina, quan es va, en el debat aquest, va dir una cosa curiosa, que va dir, diu nosaltres, tant som família nombrosa a casa, diu, ens vam beneficiar d'aquesta bonificació, i venia a admetre que potser no ho necessitaven.
Però veure, jo sempre dic el mateix amb els medicaments. Sí. Jo, pel fet de ser jubilat, pràcticament no pago res. Però jo guanyo més diners de pensió que un noi o una noia treballant 8 hores al dia.
Sí, sí. Que segurem, sí.
Per què no li vull ficar un vell ginomi que jo em puc pagar els medicaments?
Sí que és
no?
veritat que a vegades es defensa i es diu que quan les ajudes són universals,
sí.
entre cometes, tothom se'n beneficia més, també els que tenen menys renda, perquè quan has de començar a fer tràmits,
a veure,
costa, i molta gent que potser té dret
no
se n'entera i no hi accedeix.
I
sobre el tema aquest de la bonificació, crec que en general la majoria de gent pot estar d'acord en que una família que tingui 2 milions d'ingressos anuals, encara que tingui 3 fills, no es mereix cap tipus de bonificació. El debat és en trams molt menors. Algú que té 60.000 i 5 fills, doncs segurament anirà
si
més just
divisió,
que algú que té 30.000 i 2 fills, però s'ha de bonificar el fet de que algú tingui 4 fills, se li ha de facilitar. Pot pensar que no o es pot pensar que sí,
és
perquè
que única,
requereix comentar
la
natalitat.
La manera més justa és la renda, és que no hi ha
jo,
una altra.
Jo aquest
així,
debat, és... quan vaig ser regió l'any 87, jo el vaig tenir amb no. l'escoles Bressol, que ja reivindicaven la tarifació social, i l'escoles Bressol, tothom pagava el mateix. Guanyés el que guanyés.
Clar.
I alguns es quedaven fora,
sí.
perquè n'havien menys aleshores. La tarifació social no s'aplava. Tothom té dret a l'educació. I van dir, bueno, però no és educació obligatòria, per tant, i a més el municipi no té l'obligació de fer-ho, però ja que fas guarderies i que no hi ha per tothom, oi, almenys que entri els d'allò, no? Aquest debat ve de lluny.
I molt més important aquest, en tot cas, que un impost per ser propietari, no? És que al final estem parlant d'un impost per tenir possessions, vull dir que també ubiquem el que estem dient, no?
Que és lí, és que
no estem parlant de...
És que a més, Arantxa, a darrere la fiscalitat hi ha el gran debat.
Clar,
el
bueno,
gran
evidentment,
debat
sí, sí.
De l'estat del benestar i de la justícia social és la
sí,
fiscalitat.
Efectivament.
Quan surten mil milionaris diuen, és que jo pago poc, m'hauríem de cobrar més. Dius, hòstia, però collons, quin món és aquest? No,
és curiós que partits de la dreta com el Partit Popular, no? que defensen la meritocràcia,
sí, sí.
la igualtat per tothom, són els primers que volen ajudes i bonificacions per pagar 400 euros.
Perquè aquestes bonificacions
no?
serveix per tenir més criatures?
Bueno,
no crec.
No, però jo...
No, perquè
sí,
ens interessen, anem a dir,
sí,
el ràdio està baixant.
Hi ha gent que està
baixant. El que no has d'anar a pagar, tens vist
no, però el que passa és que és curiós, no? Perquè en aquest cas es demana cert intervencionisme, no?
Exacte, és una paradoxa.
És una paradoxa total, no? Perquè dius, bueno, doncs llavors dona'm altra informació. Clar. És a dir, si hem de traspassar el debat sobre la renda, no? I entrar en terrenys com és la teva aposta vital per tenir una família nombrosa, anem a... Per què no? Intervenim més? Vull dir, dona'm més informació. Quan pagues d'escola... On estan
els fills
educats, no? O sigui, vull dir, no
sé, porta els fills a una escola privada pagant 1.000 euros al mes,
vull dir, bueno, doncs,
demostra que tens necessitat.
Efectivament, no?
O sigui,
és a dir, és aquesta cosa de l'intervencionisme malentès, no? O sigui, bueno, doncs si el vols, vale, doncs anem una mica més enllà, no?
Això és típic del liberalisme.
Efectivament.
Llibertat de mercat i tal, però quan el mercat està fotut, diner públic...
A casco porro, sí, sí.
Com deia l'Albert, la gent...
Sí, sí.
Quantes empreses
sí, sí,
van
sí,
ser l'Alzer,
sí,
tots.
Sí, sí, sí.
I després critiques que tens deute públic.
Sí, sí, sí.
Com deia l'Albert, ningú tindrà fills perquè li bonifiquin un 50% l'IBI. En canvi, altres mesures, com més temps de baixa per paternitat,
per exemple,
més ajudes, això sí que pot facilitar tenir fills.
Sí, sí,
és
un altre debat.
Jo tinc 69 anys, però si fa la bonificació m'hi poso, eh?
Una cosa és posar una placa solar perquè tens un 50% de bonificació, l'altre és tenir un fill.
Efectivament.
Bueno, mira, ara que treus aquest sí. tema, aquest és un altre elefant a l'habitació, que
les plaques,
la bonificació a l'IBI per les plaques, que segurament ara en aquest debat sí. que tindrem el mes que ve sortirà,
també es posarà un topall segurament,
o algun topall, o es traurà o
bueno, canviarà. Però estem parlant de les plaques solars, que és una necessitat i és algo d'allò. Home, multiplicant-se per 5 la població no és en principi una necessitat.
Mm-hmm.
Llavors, jo cadascú que tingui els fills que vulgui, però vaja, trobo que són paràmetres diferents.
Sí,
són
sí,
diferents
sí. Eh? No, i més quan s'ha explicat que un dels arguments per diguem, el forat econòmic que hi ha ara a l'Ajuntament, sí. en part és perquè en un any l'any passat es van triplicar les instal·lacions i clar, això són 5 anys de bonificació
per bueno, però és una despesa que tu pots discutir però ha sigut per avançar claríssimament sí. vull dir,
no,
potser es podria haver fet millor l'altre és una opció personal que dius, escolti, ja s'ho gestionarà no?
Sí. No, realment o sigui, més que res, evidentment no és un tema social aquest, no? però sí que potser hi ha gent que ara s'ho està pensant i diu, ostres, i comptes amb aquest
no, segur, hi ha gent que s'ha posat plaques solars gràcies també a aquesta bonificació, ah, perquè al final fas números i...
Aquesta, aquesta és la idea,
sí,
clar.
Sí, sí. Les bonificacions tenen aquest objectiu, no?
Sí, sí. I llavors arriba el dia en què deixen els cotxes elèctrics, no? No pagues una blava. Ara, hi haurà un dia que això ho trauran. Quan hi hagi massa cotxes elèctrics, sí, sí, ho trauran.
No pagues l'autopista, no pagues l'autopista.
A mi m'ha passat amb els diaris digitals. Sí. Abans m'envien articles i tal. Hòstia, i un article... Fes-te soci, me cago la punyeta. I ja hi tornem, tu.
Bueno, és que la informació...
No, 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 ho entenc, ho entenc, eh? Però clar, la gratuïtat sempre té uns límits.
Està claríssim. Sí. Molt bé. Passem al tercer tema que volia parlar amb vosaltres. També va sortir en el ple, tot i que va ser en el ple previ, que va ser un ple extraordinari, en el que la síndica de Greuges de Sant Cugat, l'Helena López Macho, va presentar el seu informe de l'any 2022, clar, clar, el 2022. I, vaja, més enllà de les xifres, etc, crec que va posar sobre la taula un tema que crec que és una cosa que passa tots els síndics de Greuges, crec que es queixen. Els de Sant Cugat és periòdic i crec que, pel que jo conec, a tota la ciutat passa el mateix, que és l'Ajuntament no em fa cas, no em respon, o em respon tard, fora de temps, etc, etc, no? Juguen molt amb el silenci administratiu davant de les queixes dels ciutadans. I recordem que quan algú accedeix al síndic de Greuges, primer ha hagut de presentar una instància a l'Ajuntament, esperar-se el termini, no sé si tots els ajuntaments són iguals, però uns 3 mesos a que no et responguin
per poder accedir, per poder
i després és quan pots anar a la síndica. Sí, per tant, si la síndica es queixa és que ja venim d'un silenci previ en aquest sentit. Per tant, vaja, també un altre debat clàssic, què hem de fer amb els síndics? Home, és una mesura estètica o realment en fem cas? O... Però...
Els síndics no és un jutge. El síndic no és un
correcte.
Jutge. El síndic, anem a dir, és el que valora, anem a dir, una mala gestió. Diguem,
és el defensor del ciutadà davant l'administració.
Això mateix. Mm-hmm. I, per tant, es defensa, anem a dir, aquella persona que no li han fet cas. Així. Però no vol dir que aquella persona, el síndic li doni la raó.
L'hagi de solucionar, correcte.
No li soluciona. No. Mm-hmm. Per tant, anem a dir, doncs, és un tràmit en el qual doncs, és una mica farragós, però el síndic ha... Jo penso que no pot dir que no li fan cas. Jo penso que sí que li fan cas, el que passa és que, evidentment, no li donen la raó, no li donen... Evidentment, no fa cas vol dir...
No respondre, no respondre. No, és que no es pot dir... El silenci administratiu és... Per mi, el que és gravíssim és l'abús d'aquesta... Quasi, jo crec que és convertir el silenci administratiu, que està regulat, no?, en el procés administratiu, per tant, és un terme legal, en dret administratiu, en una prerrogativa, en un privilegi. És a dir, jo tinc el privilegi de no contestar. I això, en una cultura com la nostra... on el retiment de comptes pràcticament no existeix. Jo moltes vegades penso el temps que ha d'invertir, hem d'invertir qualsevol de nosaltres
ciutadà.
Quan hem de presentar una instància. És a dir, és com si... jo a vegades ho he hagut d'expressar, no? O sigui, perdona, estic fent aquesta trucada, no? Quan a vegades he hagut de trucar a una àrea de l'Ajuntament per expressar una... problemàtica de la ciutat, no? Perdona, no estic fent això per gust, estic traient temps del meu temps, és a dir, és aquesta idea de mirar el ciutadà com un aliat i no com un adversari, no? I llavors, home, jo crec que la síndica presenti un estudi de 326 casos, de 326 actuacions, 216 són queixes, i que ella mateixa digui no puc donar resposta, no resoldre, donar resposta perquè l'Ajuntament no em facilita la informació, perquè no em contesta, això ja és un redoble de...
I a més, això és negligència.
I tot és conseqüència de la hiperburocràcia que hem generat. I la digitalització no ho ha resolt.
Bueno, precisament...
Són els que penso que ens al contrari, la dificultat...
A molta gent ha dificultat l'accés, no?
Sí, sí, jo crec que els processos administratius estan pensats pels de la casa, per la comunitat dels de la casa, no per l'usuari. Entreu a demanar per un local públic. Jo la primera vegada vaig endevinar primer que a quin departament estava la instància. A veure, quin departament, papa? Hòstia, ja el tinc. Vaig omplir, quan vaig acabar d'omplir, dic, hòstia, si no em demanen quin local vull... i tal. Llavors vaig descobrir que hi havia una llengüeta al mig de l'imprès que apretaves i anaves a un altre imprès. Que l'omplies i després havies d'anar a un altre imprès, et donaven una clau, un SMS, no sé què. Això per demanar un local públic. I a més, el Salem Negre, el Tor Blanca i la Casa Cultura no tenen els mateixos mecanismes per demanar el local, són diferents.
es parla, no? No. De la desconfiança de la població cap a les institucions, són per coses com aquestes,
aquesta,
no?
Efectivament.
Al final l'Ajuntament, teòricament, és l'administració més propera i acaba sent, doncs, una
més... I no ho soluciones amb l'alcalde un cop al mes, allà...
No, i després és aquesta cosa, aquests departaments tan estancs, no? És a dir... no sé, vols tenir informació sobre una llicència d'activitat a sota de casa teva, no? Llavors truques activitats i et diuen que això depèn d'un altre departament, però aquest departament et diu que no, que depèn... és a dir, clar, està tot tan compartimentat que és impossible arribar al cap del carrer, no? I la sensació de cansament i de, no? De que acabes exhausta, no? Quan t'has d'enfrontar, doncs, això. I quan i estem parlant de coses petites, però no sé, jo porto perseguint l'Ajuntament des de l'any 2018 per una plaga de panorola americana que ha afectat moltíssim la zona on jo visc i ha sigut un veritable malson. I he parlat amb tota mena de tècnics i polítics.
I des dels mitjans,
no?
Sovint, també ho veureu vosaltres, Albert,
sí,
que a vegades
clar.
T'arriba gent i et diuen, és que fa 2 anys que estic demanant
clar.
Que m'arregli.
Al final, els mitjans són elements per...
Tots han quan surt una foto d'anunci, al cap de 2 dies està arreglat.
Clar, és molt fort,
I
això, no?
I penses com funciona l'Ajuntament, realment, i segurament és aquest, i que passarà amb tots els ajuntaments, al final.
No, sí.
Però,
la cultura el reflecteix.
No, totes les administracions.
Sí, però ja que un ajuntament és l'administració més propera, doncs s'hauria de trobar mecanismes per intentar
va explicar un dia la directora en funcions del museu que per fer un pagament, o sigui, havia fet 27 tràmits.
Clar, sí, com
27
com
tràmits. Però estan bojos. Perdona'm que em posi d'exemple. L'altre dia com deia, fes una conferència sobre l'11 de setembre. Li vaig dir a l'Alba, escolta, si he de fer 30 tràmits, la faig gratis, eh? No vull saber res de tràmits, eh? Perquè he dit, escolta, ja la faig gratis, m'és igual.
Sí, sí. Bueno, els periodistes freelance que fan coses per l'administració...
Per cobrar... Sí,
per... No, una vegada el museu també...
Diuen, mira, no ho faig.
Sí, no,
al museu una vegada els vaig proposar un historiador que em van demanar per fer una conferència i tal i qual, i em va dir al cap d'uns anys, el vaig dir que no ho vaig cobrar mai, allò. Em demanava unes coses, vaig dir, escolta, deixa-ho córrer, no m'ho pagui.
Després entens, no?, que des de la Floresta, per exemple, doncs demanin
aquest cansament,
més
autonomia, clar,
un consell de barri que
a més, la Floresta, que és un
més,
territori...
Més poder de decisió, al final, jo crec...
Pots tindre més poder de gestió florista, però que els temes se'ls segueixin encallant en el tràmit administratiu, eh? Una cosa no garanteix l'altra.
Però sí que és veritat, si tens una administració encara més petita,
en principi
d'ajudar almenys a poder-te dirigir directament al teu...
Però jo crec que també...
Quan deies que hi havia 200 i pico de...
Queixes,
així, moltes vegades aquestes 200 i pico queixes, n'hi ha la meitat segur que no són viables. Per
bueno,
tant, el síndic... No.
Però que
el síndic,
contestin.
No, que ja, però el síndic hauria d'intentar filtrar també, perquè de fet és una mena de filtre.
Això,
I per tant, suposo que ho fa.
No crec
que el síndic ho passi tot el que li
vol. Si per arribar a la síndica has hagut de patir primer el silenci administratiu, no? És el que dic, és que és el silenci administratiu del ciutadà i després el silenci administratiu que pateix la síndica. I si no hi ha... És a dir, si políticament no s'entén que el rendiment de comptes és una obligació,
no?
Pots anar allargant sine die el silenci.
El síndic, una vegada l'anterior Ramon Pazio Barberà, quan el tema no és d'ell o d'allò, ja contesta directament. Aquest tema no em pertoca.
Els ajuntaments ens han posat totes aquestes traves, perquè en el fons, ara, com que hi ha hagut tantes denúncies de corrupteles, coses d'aquestes, doncs ha posat uns límits. Llavors hi ha una certa por.
Sí, però el futur és que no els
evita.
Però no evita les corrupteles.
No, el secretari i l'interventor, per exemple, que tenim, evidentment, doncs és molt estricte en moltes coses. Abans, per exemple, tira endavant, no sé
han
què.
Han passat coses que millor...
Han passat coses i llavors la gent va amb por.
Albert,
i aquesta
lògic.
Gent diu, és que em va el meu càrrec, em va el meu sou.
Abans el secretari...
El servidor públic, no sé com dir-te, saps? És que un funcionari és un servidor públic. No un polític, un funcionari.
Sí, però abans el secretari i l'interventor, el Rigau i el Carulla, portava molts anys.
Sí.
Hi havia una certa entesa institucional, una certa màniga ampla, sempre dintre la legalitat. A mi ho va dir un dia, que era un excel·lent jurista, el Rigau, va dir, jo dec lleialtat a l'equip de govern i he de fer el que l'equip de govern demana sempre en els marges, però mai saltant-m'ho. Però bueno, ja havia tal... Clar, canvien, que van canviar més o menys simultàniament i arriben dos nous, diu, a mi aquí no m'enganxen ni per casualitat.
El seu càrrec i el seu patrimoni.
Hi ha molts tràmits dels ciutadans que tampoc depenen de
l'interventor. No, per descomptat. L'interventor i el secretari han de garantir que això està dit dels mínims.
Ara, no tenen res a veure amb els ràbits. Moltes gestions, obrir una botiga.
Però jo vaig empatar
que... Hauria de ser tot molt més senzill.
Que el secretari i l'interventor... responen,
també, no?
Responen amb el seu patrimoni, inclús, si s'equivoca.
Sí, home, clar. Bueno,
amb el seu patrimoni.
Són cossos de l'Estat, eh?
Per tant, clar, sí, deu ser... Van amb uns peus de plom.
No, evident. No, ja
però és que, bueno, és que si en comptes d'interventor...
Perquè això els polítics anem a dir, hem apretat per les corrupteles i totes aquestes coses. Per tant, anem a dir... És curiós,
és com una,
no sé quina solució hi ha, no?
Un treballador particular que ha de tenir la seva assegurança privada, no? De responsabilitat civil patrimonial. Doncs aquí, la responsabilitat civil patrimonial, clar, evidentment... És que no...
Ara us explicaré una anècdota, perquè és veritat. La Fundació Sant Cugat, que movia, tu hi eres, 3 o 4 mil euros l'any, ens va vindre una inspecció. Tres senyors, van estar dos matins. 3.000 a l'any, eh? Aquells senyors, hòstia, no tenen res a fer o què? Tres matins, un llistat, és que aquí on posa dos ha de posar tres, aquí no sé què. I mentrestant, al Palau de la Música, estaven fotent d'allò, aquell estava fotent d'allò, hòstia, estem bojos o què? Si nosaltres mereixem 3.000 euros a l'any, per l'amor de Déu... Tres tios allà perdint el temps allà fent-se una revisió dels comptes, home, no fotem. I l'altre, i mentre està en aquell, fotent-se els calés a la butxaca del Palau de la Música. I no 3.000 euros.
Ara, quan explicàveu aquest circuit de quan demanes una cosa a l'Ajuntament i et diuen aquest departament, aquest, no sé què, no sé quantos, em recorda la... allò de les 12 proves d'Astèrix, que una és precisament enfrontar-se a l'administració i acaba tirant, tirant la tovallola.
Exacte, és que al final tires la tovallola perquè no forma, no està la teva agenda de les 8 hores del dia.
Molts ja ni ho intenten.
Clar, és com, bueno, ara, fer un seguiment.
Imagina la gent que té pocs recursos culturals.
Clar, bueno, evidentment.
Aquests ja pobrets ja... Per, sí, això estan les gestories.
Per això estan les gestories. Per això estan les gestories. I has de pagar. Sí,
sí, aquest país, sí, les gestories viuen de les dificultats, sí, que té, sí, molta, sí, gent. Jo el primer... Sí, sí,
sí. Per fer des d'un canvi de nom d'un...
Des de la declaració de renda...
Més que la dificultat, sí, sí, perdre el temps. Per, no, sí, bàsicament és el temps.
O per aconseguir una bonificació, com dèiem abans... Que bueno, tot és molt complicat.
I clar, la solució, perquè llegia que el Jordi Puigneró deia que una de les sortides, sí, una de les sortides seria una millora de digitalització, però clar, una millora de digitalització, això no treu la cultura del silenci administratiu, la trenca, i després, això...
Recordes del carrer intel·ligent?
Del Ciutat Intel·ligent.
Sí, clar, sí, que les papereres...
César Martínez. Deixem el Puigneró per un altre dia.
I les papereres que anaven soles...
intel·ligent, van posar uns panells. El carrer més curt de Sant Cugat, que
amb les places,
una punta d'altra es veu si hi ha llocs buits o no. Van posar uns panells que havien d'indicar si hi ha llocs buits. Van durar una setmana.
Jo encara recordo un article al País de la Patricia Gavancho, que era, bueno, deixant la Smart City pels aires.
O sigui que al final la gestió tecnològica sí que ha arribat a dir un visionari, perquè ha arribat a totes les ciutats, la gestió del rec, de l'enllumenat, tot això.
I ara arriben
a... Però
la digitalització no això, no, la gent que imagina que no sap ni quin és el procés,
no, està clar,
haver-ho de fer a sobre a través d'una app, no?
I ara amb el tema intel·ligent, bueno, està.
Sí, sí. Eh? Que ara arribaran els contenidors,
intel·ligents.
Això no ho sabia.
Sí, sí, bueno,
veurem
si s'acaben aplicant un però
pinta que serà. Pudor, vull, home,
exacte. No, que comptaran la brossa que tires, si la tires bé, no la tires bé, si no és una targeta per obrir...
Si és paper, si no...
El carrer intel·ligent va posar una paperera solar. Que va durar mig mes, també.
Sí, exacte, és que hi havia.
I ara esperet amb les papereres. I ara esperet amb la intel·ligència artificial.
Com diu un amic meu, abans de posar-nos en feina artificial, resolvem la estupidesa natural.
Humana, no?
La estupidesa natural.
I després... ho arreglarem. Molt bé. I parlant abans del silenci administratiu, no puc evitar, Bernat, que com a periodistes també el patim una mica, aquest silenci administratiu. Sí,
jo crec que encara pitjor que els ciutadans, perquè a vegades hi ha ciutadans que fan una instància per tenir una informació i els contesten abans que nosaltres.
Però que apreteu molt els periodistes.
Fem moltes preguntes.
Jo us he d'agrair als periodistes, i em sembla que els grups del Pujol també us ho creixen, que moltes coses s'entenen a través dels mitjans. Sí. Per tant, seguiu així.
La gran feina del periodisme local, i tant.
Costa, perquè no és fàcil, perquè la mateixa proximitat que et beneficia també et perjudica, però
si com dèiem, no, un missatge per la gent que si vol que l'Ajuntament li faci cas, doncs que vagi als mitjans.
Correcte. Moltíssimes gràcies, fins aquí la tertúlia ciutadana Sant Cugat, moltes gràcies a tots quatre i als oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio 91.5 de l'FM i també cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom.
Vinga, fins
molt bon dia.
Adéu.